Bona tarda, són les 7. És dilluns 28 de maig de 2012 i arrenca aquí una nova edició del Temps de Descompte a Ràdio Maricel. Total, que només queda una jornada en el grup 12 de la tercera catalana de futbol, gairebé tot per decidir, llevat del Vistalegre Santa Margarida, que ja ha perdut categoria en aquesta penúltima jornada. En resten dues places més de descens que se la jugaran. Atenció, entre Torrellenc, Olivella i Espirall, i molt de retruc se la podria jugar també al Capellades. I la promoció d'ascens també es decidirà a l'última jornada. El Ribes rebrà a les Roquetes i el Riu de Villes a la Noia. Per tant, o bé Ribes o bé Riu de Villes s'acabaran jugant aquesta promoció d'ascens a la segona catalana. Més emoció, per tant, impossible, una penúltima jornada que ens ha deixat el 5-2 que li va fer la Unió Esportiva Sitges a la Penya Jove en el comiat de la temporada Aiguadols i la victòria també del Sobrense al camp de les Roquetes gràcies a un solitari gol de Josu en el darrer minut. En bàsquet, el sènior B del Club Bàsquet Sitges perd de 5 a la pista del Club Bàsquet Quart Gironí, però es classifica per la següent ronda del Campionat de Catalunya de la Tercera Catalana gràcies als 13 punts de renda que duien del partit d'anada. I la darrera mitja hora de programa parlarem amb un esportista, diguem-ho així, de cap a peus, malgrat haver passat per situacions personals molt i molt complicades. Primer futbolista, ara triatleta. Aquest vespre, com dèiem, José González.
Temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Web del Servei Meteorològic de Catalunya.
Què és el web meteo.cat?
És el web on pots trobar tota la informació meteorològica que necessites.
Tota?
Posa'ns a prova.
Les prediccions del temps per a Catalunya.
Evidentment. Fins a 8 dies vista.
La pluja i els llamps en temps real.
I amb la informació actualitzada cada 6 minuts.
La temperatura i el vent.
Amb dades de 165 estacions meteorològiques.
I també els avisos de calor.
De pluges o de vent fort.
O de mala mar.
I a quina adreça era?
Moltes més dades i informacions a meteo.cat.
O truqueu al 012.
Bon dia, digui.
Miri, m'agradaria deixar la naftalina.
I des de quan em pren?
Des dels 15 anys.
I quant em pren al dia?
Bastant, un paquet.
El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 902-111-444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya per la Salut. Som-hi.
Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
Trànsit al mòbil.
Què és això del trànsit al mòbil?
És un servei d'informació sobre el trànsit a través de SMS.
I com funciona exactament?
Doncs s'ha d'enviar un SMS al 215012.
Compte que el número ha canviat respecte d'altres anys.
El missatge s'hi ha d'escriure la paraula trànsit seguida d'un espai i del nom de la via o província que vols consultar. I uns segons després reps la informació per SMS.
I això serveix per a tot Catalunya?
Sí, sí, i també per a totes les carreteres de la resta de l'Estat.
I per a més informació,
agentcat.cat o al 012.
My radio on and disco ruled the world.
informació esportiva protagonista al llarg de les dues properes hores a la sintonia de Ràdio Maricel, aquesta nova edició del Temps de Descompte, com sempre en companyia d'Antoni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Queda una jornada.
Una.
I tal com anàvem preveient aquestes últimes setmanes, sembla que gairebé tot, llevat, com dèiem, del Dista Alegre, que amb la derrota que ha patit aquesta última jornada amb el Montserrat Igualada ja l'ha condemnat definitivament a la quarta catalana, però la resta encara té les seves opcions. Si parlem de la part, alta, doncs ens referim, com saben, al Ribes i al Riu de Villes. Tots dos han fet els deures en aquesta penúltima jornada, han guanyat els seus partits, per tant, tenen opcions, tant uns com altres, per acabar jugant la promoció d'ascens a la segona catalana. I a la part baixa, atenció, perquè depèn com, clar, Olivella, Torrellenc, Espirall, que juga el seu últim partit amb els Sitges, no oblidem, la noia ja guanyant aquesta última jornada s'ha salvat, el Capellades dependria, segons allò, els números i càlculs que hem fet, d'una carambola bastant, bastant extraordinària, diguem-ho així, però entre aquests està la cosa, Toni.
Sí, complicat està per la baix. Jo penso que per a dalt depèn del Ribes, depèn d'ell mateix.
Un Ribes que rep en aquesta última jornada les Roquetes.
Les Roquetes. Sí que les Roquetes anirà amb més efectius que el partit que jugava ahir amb el Sobrense, perquè tenia quatre bases significatives ahir, i doncs segur que anirà amb ells, perquè no lo deia al final del partit Sergio Izquierdo, aniré amb tots a guanyar, perquè és la meva obligació.
Evidentment que sí. Evidentment
el que passa que sí. És que el Ribas és conscient de lo molt que es juga, tenint en compte que es juga tota la temporada en un partit. Ha estat lluitant tota la temporada per la promoció i al final, en un partit i en un derbi, no podia ser d'una altra manera.
Sí, a lo grande.
Doncs
a lo grande.
Es juga al ser o no ser a la promoció. I per a baix, el problema, a l'Olivella vol salvar-se ell mateixos. Vull dir, volen arribar, guanyar a Montserrat Igualada i aconseguir
la salvació,
que seria impressionant per ells, perquè clar, fa dos mesos era un equip mort i aconseguir salvar la categoria,
sí, sí.
Doncs
ha arribat fa, què diré jo, un mes enrere, si recordes, Toni, parlàvem amb el president, amb l'Àngel
sí.
Calvo,
sí.
Que li dèiem, suposo que signeu arribar a l'última jornada amb opcions, i ens deia, a on s'ha de signar?
Sí.
Doncs
sí,
així ha estat.
Sí.
Arribaran, el que passa és que tenen un partit.
El que passa que tenen també una carta amagada.
Ah, és una miqueta el que tu explicaves divendres passat.
Clar, i la carta amagada ja s'ha fet.
La carta ja està mig descoberta.
Ja està mig descoberta, sí, sí. Ja està tot pactat, falta res.
Sí, sí.
I aquesta setmana, quan acabi el campionat, no aquesta setmana, sinó la setmana que ve, l'ho faran oficial. L'Olivia serà el filial del Vilanova, perquè el Vilanova no tindrà amateur.
Uh-huh.
Al no tenir amateur el Vilanova i ser filiat del Vilanova, ocuparà la plaça del Vilanova.
Del Vilanova B.
Clar, i si ocupa la plaça del Vilanova B, doncs què passarà?
Sí, sí.
Que passi el que passi, no per categoria.
L'Olivella B. Ai, l'Olivella, volia dir, si acaba passant una miqueta el que dius, Toni, se salvarà, evidentment, no perdrà categoria, i això
clar,
acabi això, condemnant a un altre equip.
Això té un inconvenient, correcte. Sí, sí. Que si no perd categoria l'Olivella, tindrà que perdre la categoria un altre.
I aquest aquí podria ser perfectament l'Espirall, eh?
Sí, sí, sí. Té tots els números, eh? Té tots els números, saps per què?
L'Espirall té molts números d'acabar on molts diuen que hauria d'haver començat.
Sí, és que...
És a la quarta catalana.
A mi no m'agrada ser injust, però el futbol a vegades just. No m'agradaria ser injust en el fet de dir el que jo penso. I el que he pensat des d'un principi és que l'Espirall tenia que haver començat com ho comencen tots. Quan un equip desapareix, sí, comença sí. Des de baix. En canvi, l'Espirall, no sé per què, va començar aquesta categoria.
Uh-huh.
Doncs el futbol sembla que sigui just al final.
Probablement té una explicació, que no la sabem, la desconeixem. S'hauria de preguntar a la federació, no? Però bé, sense entrar en detalls, perquè tampoc... crec que valgui massa la pena, doncs això, aquesta situació, aquesta nova situació de filial que passarà a tenir l'Olivella, doncs el salvarà.
Sí, però això sentenciarà l'Espirall.
Però això
pot sentenciar l'Espirall.
Pot sentenciar amb un altre equip. Déu-n'hi-do.
Sí,
Déu-n'hi-do,
sí.
Déu-n'hi-do.
Sí. I pot passar, no sé, pot passar de tot, perquè si el... Te dic això perquè fins i tot un Torrellenc que per mi ja pràcticament està sentenciat es pot salvar.
El Torrellenc, segons he pogut llegir, depèn no només d'ell, sinó depèn, evidentment, de l'Espirall i de l'Olivella. Depèn que l'Espirall no guanyi, és a dir, perdi, comencem per aquí, i que l'Olivella no guanyi.
Clar.
És a dir, que es deixi, com a mínim, 2 punts a Montserrat Igualada.
Clar.
Però el Torrellenc ha de guanyar.
Sí.
I on juga el Torrellenc a l'última jornada?
La Granada, no?
Mm.
Sí, sí, però...
Ara... És a dir, veig més factible, una miqueta el que et deia abans, Toni, fora del micròfon, que l'Espirall perdi amb els Sitges i que l'Olivella o perdi o empati a Montserrat Igualada, que no pas que el Torrellenc pugui guanyar la Granada.
Sí, sí.
És a dir, que probablement es pugui donar aquesta combinació, que el Torrellenc perdi a la Granada, però... i que els altres sí que facin una miqueta el que els interessa amb ells.
Sí, el que passa que ara jo te lo posaré més complicat encara.
Ostres, que soc de lletres, eh?
Ara te lo posaré més complicat. Tu imagina que el no fa los deures a l'Olivella i acaba perdent categoria. Com no la perd, depèn de 2 equips, Torrellenc i Espirall. Si el Torrellenc és capaç de guanyar el camp de la Granada i l'Espirall perd amb els Sitges, l'Espirall era el que se'n va.
Sí, sí. Sí, 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 sí. Ja veurem, ja veurem, ja veurem. Queden 2 places i en aquesta última jornada la cosa està que crema, està que crema.
Però tu tenen en compte una cosa, el que és el futbol, eh? Fa mesos i mesos que estan treballant el que el Vilanova no tingués filial l'any que ve i que l'Olivella sigués el filial del Vilanova. La crisi, clar, tenir un filial costa diners, ells d'aquesta manera poden treballar bé amb l'Olivella. A cap i a la fi, Àngel Calvo és l'esponsor del Vilanova, la seva empresa. No tan sols del Vilanova, fins i tot de les Roquetes i de l'Olivella. Té 3 equips. Tu imagina entre aquests 3 la feina que poden fer, però les Roquetes està al marge, perquè les Roquetes no saben res. Sí, és l'Espirall el que, perdó, és l'Olivella el que serà el filial del Vilanova i, de fet, lo anunciaran ja una vegada que havia el campionat. Ja està tot lligat.
Sí, està pràcticament tot cuinat, com es diu en aquests casos. El Sitges i el Sobrens s'han guanyat en aquesta penúltima jornada. El Sitges es va acomiadar d'una forma brillant, penso, a Aiguadols, a l'últim partit. Si no recordo malament, després li preguntarem amb el Juanjo també, que ens acompanyarà una estoneta perquè ens parlarà del partit del Sitges, ja que nosaltres no hi vàrem poder ser. Però si no recordo malament, probablement el primer partit del Sitges a casa aquesta temporada va ser el 5-0 amb la Granada. Si no m'erro, eh? Després ho acabarem de confirmar.
Sí, sí, el 5-0, el 5-0.
És a dir,
el Sitges va jugar amb el Sobrense, no? I va perdre.
Sí, senyor.
Va perdre.
Sí, senyor, clar. Sí, senyor.
El partit del Sobrense...
Tens tota la raó. O sigui, el segon partit de Lliga del Sitges és el derbi amb el Sobrense.
El Sobrense i va perdre.
I va perdre 0-4. I va perdre. 1-4, perdó.
Però la primera victòria del Sitges va ser amb la Granada,
sí,
amb aquest 5-0.
Va ser un 5-0. Doncs 5 gols va marcar aquell dia i 5 gols també va marcar el passat dissabte a la Penya Jove, una Penya Jove que també ha tingut un final de temporada així una miqueta irregular.
Sí, que molt tindrà que treballar el Josep Riambau doncs de cara a la propera temporada, perquè la propera temporada serà una temporada, si aquesta ha sigut de derbi complicada, compta la propera, que la propera volen pujar tots. L'Olivella vol pujar, el Sitges vol pujar...
L'Olivella també vol pujar?
Sí, sí, clar, és que li interessa... Clar, si l'Olivella s'ha fet filial del Vilanova, li interessa pujar a categoria. Clar, per tenir jugadors per alimentar d'alguna manera doncs el Vilanova de primera catalana. Anava a dir de tercera divisió, això ja era
història
de primera catalana.
Com dèiem, el Sitges va guanyar 5-2 a la Penya Jove i el Sobrense, amb un gol del míster, del Josu, doncs a l'últim minut, a l'últim sospir, es va fer amb els 3 punts 0-1 al camp de les Roquetes.
Sí,
partit amb poca intensitat, no, Toni?
Sí, jo lo vaig veure...
A part feia una calor d'aquelles...
És que a les 12, a 12:15 del migdia, lo que queia ja...
Sí, sí, ara jugar al migdia és un crim. Era jugar a primera hora de la tarda també.
És que era impressionant, eh?
Sí, sí.
A veure, van tenir ocasions tant un equip com l'altre. Jo penso que els 2 porters van estar molt bé, tant el Joel com el València, els 2 sitgetans, perquè els 2 són de Sitges, van estar molt bé. I després el Sobrense, doncs, el Sobrense, jo sempre l'he dit, amb el Josu a la banqueta li costa molt a los equips fer-li gols. Perquè crear ocasions al Sobrense és molt difícil. Sobrense està molt ben col·locat. Li faltarà arribada, potser en moments, però defensivament treballa molt. El Sobrense, tots, ja no parlo de la defensa ni la mitja, tots treballen molt defensivament. I que el Sobrense va aprofitar la seva opció. Tenia que ser un servei de corna i que allà estigués un home com el Josu i la posés dintre. Clar, el Subense tenia ausències significatives. No tenia Mario. Mario és un puntal en el Subense, sobretot en els serveis de corna.
Sí, sí, perquè, hi havia un grapat de baixes, sí, sí. A part de la ja coneguda del David Granados.
No tenia David Granados. Sí, sí, David sí. Granados també és un element que, tot i que l'any que ve segurament ja no serà jugador Subense i deixarà el futbol, doncs fins ara ha sigut... Tenia baixes molt significatives i, tot i això, jo penso que va fer un partit molt seriós i al final Josu doncs, la va posar dintre i va acabar guanyant.
Doncs segurament sé que s'acomiadarà d'aquest campionat i d'una, penso que molt notable segona volta, en rebent el primer equip que es va enfrontar amb el Sobrense amb Josu a la banqueta, que va ser la Fundació Atlètic Vilafranca. Aquell dia el Sobrense va perdre, em sembla, si no recordo malament, per 4-0 o 4-1. I bé, a partir d'aleshores va ser quan el Sobrense va començar a poc anar cap amunt, anar cap amunt, anar cap amunt, i penso que la segona volta del Subo ha estat molt meritòria.
Per mi ha estat la Fundació i el Sobrense els millors, però en diferència de la segona volta. I fins i tot després de la derrota de la Fundació.
No ho he calculat numèricament, però sí, probablement tinguis tota la raó. És a dir, Atlètic Vilafranca i Sobrense són els dos millors equips de la segona volta.
Sí, jo això ho parlava amb el Josu.
I quin bon final, que s'enfrontin entre si.
Sí, després els escoltarem. Jo parlava amb això amb el Josu, i el Josu em deia que si és capaç el Sobrense de guanyar a la Fundació... serà el Sobrense el millor equip de la segona volta. Perquè fins ara són un i l'altre, però si és capaç serà el millor equip de la segona volta. I fins i tot me dóna la sensació que molt té que canviar les coses, i això ho escoltaré, perquè l'any que ve canvi coses en el Sobrense. Manu Julián seguirà sent president i en Josu Julián...
seguirà sent entrenador?
Me dóna la sensació... que sí, i a més podem escoltar, tot depèn del Vilafranca, segons Josu, però a mi me dona la sensació que el Josu seguirà la banqueta del Sobrense.
Doncs és una fantàstica notícia. També, per cert, s'ha disputat els partits d'anada de la promoció d'ascens de la tercera catalana. El Sant Sadurní va perdre a cara seva 0-2 amb el Don Bosco de Barcelona, i hi ha un empat a 0 entre el Carme i el Sant Sadurní Atlètic. Per tant, ho té força malament el Sant Sadurní, i el Sant Sadurní Atlètic, que ho té en aquest cas un palet millor després d'arrencar amb aquest empat a 0 al camp del Carme. Dit això, d'aquí uns momentets repassem ja els resultats d'aquesta jornada futbolística. Començarem, com sempre, d'aquí uns instants saludant l'Albert Lluís perquè ens expliqui què és el que han fet els equips de la Blanca Subur. De moment sembla que no podrem tenir l'Albert Lluís. Mentrestant, el que farem és repassar altres marcadors, en aquest cas els de la base de la Unió Esportiva Sitges. Per exemple, comentar que el juvenil va guanyar 1-2 al camp de la Granada, que el cadet va guanyar 3-2 al base Espirall, que per tant el conjunt de Roberto Guillén és campió de Lliga. Per tant, felicitem des d'aquí molt cordialment el cadet. Victòria 3-2 amb el base Espirall. Resultat que el proclama ja matemàticament campió de Lliga, aquest cadet de la Unió Esportiva Sitges. Més resultats, l'infantil A va perdre a casa en 0-6 amb el Castelldefels, l'Alevi A va perdre 1-5 a casa també amb el Ribes, 9-3 va perdre amb l'Alevi B amb el camp de la Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca, l'Alevi C que va guanyar 9-5 al base Espirall, l'Alevi D que va guanyar 3-5 al camp del Masquefa, i el Benjamí A que va guanyar 6-1 a la Unió Esportiva Castelldefels. Ara sí, ens diuen que l'Albert Lluís el tenim ja disposat a comentar-nos una setmana més els resultats dels equips de la Blanca Subur. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per on comencem, senyor?
Bueno, doncs pues començarem pel juvenil B, que va guanyar 2-0 amb el Sant Mauro. Amb aquesta victòria d'avui, la Blanca ha salvat la categoria.
Fantàstic.
El Sant Mauro, tercer classificat, ho va posar molt difícil. Però la Blanca ha sabut donar el do de pit en aquest partit avui. Molt bé. Cadet B, divisió primera. Blanca Subur 3, Calafell 3. Després d'anar perdent 1-3, La Blanca ha sabut reaccionar i almenys ha tret un empat contra una i molt fort. Infantil A. Blanca Segur 5, Cornellà 4. Un espectacle de partit. Dos equips molt poderosos han jugat per guanyar. La Blanca amb més encert de cara a porta, sobretot amb el tram final. Infantil B, Sant Bonaventura 2, Blanca 1. Partit molt igualat. Els alt local van encertar més la porteria. Infantil C, Blanca Subur 6, Martinenca 0. Partit de net color local amb 6 magos gols. A devinar, Sant Ildefons 4, Blanca Subur 1. Partit en el que la Blanca no l'ha vist ni quadrada. A devin B, Blanca 0, Escola Futbol Gavat 2. Més veterans els visitants, els locals han estat ensupits. A devin C, Blanca Subur 8, va ser l'hora de les 5. Partit de molts gols. La Blanca, amb més encert de cara a porta, s'ha endut els 3 punts. A la 20D, va ser Vilanova 0, Blanca Segur 12. El partit ha sigut un espectacle per part de la Blanca. A la 20E, Blanca Segur 2, la Granada 6. El A visitant s'ha aprofitat de la seva potència física. Benjamín A, Blanca Segur 5, Escola Futbol Gavà 3. Emocionant partit, molt disputat. La Blanca va veure més porteria. Benjamín B, Sant Sadurní 5, Blanca Subur 7. Bona estocada de la Blanca en un partit de molts gols. Benjamín C, Blanca Subur 7, Penya Jove de Roquetes 1. Golejada sense problemes d'un equip que està molt fort. Benjamín D, Cubelles 10, Blanca Subur 0. Golejada sense poder de reacció. Per últim, el 48 campionat local del Nou Pinsbens. Amb promeses, Remax 1, Inter de Maris 4, Construcciones Checho 8, Can Gregori 6, Òptica Holandesa 5, Hotel Palou 8 i Sixa 3, Pastisseria Serrarols Nin 4. Pel dia 10, ens queda la setmana que ve que farem partits de seleccions i el dia 10 farem la cloenda amb els següents partits. Jugaran la final de promeses el Sixa i el Construcciones Checho. Pel tercer i quart lloc lluitaran l'Òptica Holandesa i l'Hotel Palou. Cinquè i sisè llocs, Can Gregori i Remax. I sis, setè i vuitè, Pastisseria Serrarols, Interarmaris. En Pitufos, Camping 2, Hotel Estela 4, Newton Informàtica 5, Begudes Adell 3, Magnòlia 5, Restaurant Triana 5. Jugarà la final de Pitufos, Newton Informàtica i les Magnòlies. Tercer i quart lloc per al Càmping Sitges i el Restaurant Triana i cinquè i sisè pel Begudes d'Ell i l'Hotel Estela.
Fantàstic, doncs aquests emocionants partits de Copa posaran el punt i final un any més a la temporada futbolística amb la Blanca Subur. Recordin, com ens ha anunciat l'Albert Lluís, que no serà amb aquest proper cap de setmana, sinó el següent, el cap de setmana del 10 de juny. Fantàstic. Doncs, Albert, moltíssimes gràcies.
Hola.
Que vagi molt bé i bona setmana. Adéu-siau.
Igualment.
I uns quants marcadors més de futbol femení abans no entrem de nou a repassar el grup 12 de la tercera catalana futbolística. Recordàvem així d'entrada que l'Alevi infantil del Sobrense jugava un partit amistós al camp de l'Atlètic Vilafranca. Perdia per 11 gols a 0. I que el sènior B afrontava la penúltima jornada de Lliga. El sènior B encara està competint en partits de Lliga. Penúltima jornada, la 29, va guanyar 1-3 al camp del Quintinenc. Per tant, una notable temporada també la de les noies que entrena Jordi Roig. I recordem que el sènior A jugarà Copa Catalunya aquest proper cap de setmana. Després del sorteig que es va celebrar amb l'Ara tot just fa una setmana, El Sobrense quedava exempt de jugar la primera eliminatòria i s'havia d'enfrontar, recordem de nou, el proper cap de setmana, el del 2 i 3 de juny, amb el vencedor del partit entre el Lloret i la Unificació Prat. Sabem que aquest partit va acabar amb empat a un, però desconeixem quin dels dos equips finalment es va acabar classificant, si bé el Lloret o bé la Unificació Prat. En qualsevol cas, un d'aquests dos equips, com dèiem, rivals del Sobrense a la següent eliminatòria de la Copa Catalunya Femenina. Penúltima jornada del grup 12 de la tercera catalana de futbol. N'hem fet ja la prèvia amb el Toni. I bé, ja ho saben com està la història o com pot acabar amb aquesta història de la temporada 2011-2012. El Molanta ja és campió des de fa moltes jornades. Ribes o Riu de Villes, un d'aquests dos, acabaran jugant a la promoció d'ascens a la segona catalana, i Llevat del Vistalegre, que després de perdre en aquesta penúltima jornada a cara seva amb el Montserrat Igualada per 0-2, ha consumat ja el descens de categoria. Queda una última jornada, com dèiem, per acabar de definir quins són els altres equips que perdran categoria i que, per tant, la temporada que ve acabaran jugant a la quarta catalana, entre el Torrellenc, l'Olivella, l'Espirall i fins i tot el Capellades, que podria veure's implicat també en aquesta lluita pel descens de categoria. El Sitges s'acomiada de la temporada a casa guanyant còmodament 5-2 a la penya jove de les Roquetes, i el Sobrense, amb una gran segona volta, certifica aquests bons números del segon tram del campionat, guanyant 0-1 al camp de les Roquetes. Resultats d'aquesta 33a jornada: Vistalegre, Santa Margarida 0, Montserrat Igualada 2, Anoia 2, Espirall 0, Sitges 5, Penya Jove 2, Olivella 2, Hortonenc 2, Torrellenc 1, Ribes 3, Atleti Vilafranca 0, Riu de Villes 1, Vilanova B 2, Molanta 1, Les Roquetes 0, Sobrense 1 i Capellades 2, La Granada 2. Classificació: líder el Sant Pere Molanta i ja campió des de fa unes quantes setmanes amb 78 punts, 69 segon el Ribes, 68 tercer el Riu de Villes, 55 punts per l'Atleti Vilafranca, amb el Sitges que puja fins a la cinquena plaça, suma 52 punts i de fet la mantindrà si és capaç de guanyar amb el camp de l'Espirall a l'última jornada, 50 punts per la Granada i la Penya Jove, també 50 punts per Montserrat Igualada, 49 per Sobrense, que és 9è, el Vilanova B en suma 48, 42 per les Roquetes, 40 per Hortonenc, 36 per Anoia, que va certificar ja la seva salvació guanyant en aquesta penúltima jornada 2-0 a l'Espirall, i a partir d'aquí és quan entra ja la zona perillosa de descens. Capellades, 14è, 33 punts, 15è, quart per la cua, l'Espirall amb 30, 29 per Olivella, que és tercer per la cua, 27 per Torrellenc, penúltim, i ja matemàticament equip de quarta catalana, el Vistalegre, Santa Margarida. Total, que ens espera una última jornada emocionant. Sabrem definitivament si bé el Ribes o bé el Riu de Villes acabaran jugant la promoció d'ascens a la segona catalana i qui acompanyaran el Vistalegre Santa Margarida a la quarta catalana la temporada que ve. Serà el Torrellenc, serà l'Olivella, serà l'Espirall. L'Olivella ja hem quedat que no, Toni, perquè una miqueta passa el que passa, que és que molt probablement, i a falta d'oficialitat, l'Olivella es convertirà en filial del Club de Futbol Vilanova. Això vol dir que desapareix el Vilanova B, sí, i que aquesta plaça l'ocuparà l'Olivella.
L'Olivella, sí. Sí, sí. Si l'Olivella salva la categoria, la plaça del Vilanova, doncs l'aprofitarà un altre equip. Si l'Olivella no salva la categoria, evidentment, com serà filial del Vilanova, que ja ho faran oficial la setmana que ve, l'ocuparà l'Olivella.
Deixa'm saludar el Juanjo Alegre, que el vam tenir de corresponsal dissabte a la tarda a Aiguadols amb el partit que va jugar el Sitges amb la Penya Jove. Juanjo, bona tarda.
Bona tarda.
Ja veus quina última jornada, eh?
Sí, però jo estic convençut que baixarà l'Espirall, perquè s'ho mereix. I el Sitges hi pot marcar uns quants gols.
Sí, el Sitges, jo crec que si mostra una miqueta les armes que ha mostrat en aquestes últimes jornades...
És que ara que no juguen, no tenen nervis, és que ara és quan veus futbol. Vull dir, el partit del dissabte no va ser res de l'altre món, però 7 gols. el Sitges n'hagués pogut marcar dos o tres perquè va tindre oportunitats, sobretot tres de xuts de Carritos de fora l'àrea.
Va haver de capgirar dues vegades el marcador, no? Si no m'erro, el Sitges?
No,
una?
El 0-1.
L'altre va ser un empat.
Sí, 0-1. Però vull dir, i després n'hi ha que dir una cosa, el José Luis, el porter del Sitges, va fer tres parades de cine, tres gols clavats, vull dir que partida les puc quedar un 7-4 tranquil·lament. Uh-huh. Quan veus gols, i a més t'he dit una cosa, estava el Jaume Serra, i va dir, hosti, un dia que no ve pito, no fa fred. Vull dir que,
veus?
No me'n recordo, un dia que no ve pito, no fa fred. Es putrà l'americana i tot.
Ja, però no crec que a partir d'ara no faci fred, eh?
No ho sé, no ho sé.
Bueno, nosaltres l'hem patit a l'agost, el fred, eh?
Per cert, destacar, i ens ho fa constar el Juanjo a la seva crònica, que els jugadors del primer equip van fer el passadís als jugadors del cadet, que, com dèiem, es van proclamar campions de Lliga.
A més, va ser un partit molt del cadet molt interessant, perquè el cadet va acabar jugant contra l'Espirall.
Sí.
Jugava contra l'Espirall, imagina't. I va acabar jugant amb 9 jugadors.
Mare de Déu.
9 jugadors. Però al final va guanyar 3-2, va patir perquè aquells van empatar 2-1, van empatar 2-2, però al final va marcar 3-2. I va ser emocionant, i els jugadors van fer de primer equip van fer el passadís, hi havia molt d'ambient, però almenys al principi, després els jugadors de cadet ja van desaparèixer tots, però al principi hi havia molt d'ambient.
Hi havia
molt d'ambient. Molt d'ambient, estava molt bé.
La megafonia també va funcionar, eh?
Sí, és una cosa que trobem a faltar. El Joan Corregé no va fer de delegat, sinó va fer de tècnic de megafonia, i almenys això, hi havia música bona i parlaven bé. Hi ha detalls que s'escapen, perquè hi ha un minut de silenci, moltes vegades no t'enteres per qui és, vull dir, el la rifa no el diuen, però vull dir, tot l'altre, molt bé, molt bé.
Un bon final de temporada, per tant, d'aquests Sitges, Juanjo, que la temporada que ve, si no hi ha un delta baix, podria ser perfectament un equip que aspiri a pujar, no? Tu què creus?
Jo penso que l'obligació del Sitges és pujar la temporada que ve, vull dir, ja no podem passar de dir que estem fent un equip a la segona i a la tercera catalana.
Clar, però tot dependrà una miqueta de com quedi configurat aquest equip, si bueno, marxaran aquí, molts jugadors...
Aquí ve el problema. El Manel va fer proves. En principi va posar lateral dret al Gerall, que després del partit que va fer, jo vaig pensar i vaig comentar alguns, dic, no entenc com he jugat tan pocs partits, perquè em sembla que he jugat dos o tres partits i minuts es compraria, vull dir, al final, i va fer un partidor.
És a dir, que Gerai podria ser perfectament a lateral dret a la temporada que ve.
Jo el veig molt bé, vull dir, almenys ahir el vaig veure molt segur, traient bé la pilota, amb ganes, tots van dir, ahir no sé si tots he jugant la continuïtat de... Anem a veure, no va ser un partit de molta intensitat.
Ja.
Sobretot el Sitges va donar més intensitat que la penya jove. La penya jove a mi em va defraudar una mica, excepte el Morillas, que és sempre tot allò. Els altres no, veiem un tot més baix. Però inclús el Manel va posar de... Perquè hi havia una cosa molt curiosa, jo em vaig donar compte de seguida. Estava el Javi Hernández, que no va jugar, i jo considero que era lògic que no jugués aquest partit.
Javi González.
Javi González, sí. Però què va passar...
Sí, sí, el partit de la primera volta.
Va ser l'únic jugador, ell i el Marc Muñoz, que no van jugar. Tots els altres, el Manel va fer tots els canvis. Però després estava el Víctor Olmedo a la banqueta, que fa temps que tampoc juga. I en tot cas el dimecres ja en parlarem, el pilota de Tour Fort, perquè això sí que són notícies de... Però va posar el Tano de central, de l'esquerra. El Gerard, molt bé, el Gerard és...
Sí, sí, també ha fet un fantàstic final de temporada.
Inclús va marcar un gol pujant des de la defensa.
L'últim,
sí, sí.
El cinquè.
El cinquè, no sé si va ser el cinquè, me sembla que no.
Jo lo tinc com el cinquè, Gerard. El 73.
No recordo quin va ser. Va pujar a rematar una pilota, va rematar al travesser, i després encara la segona la va agafar i de cop va marcar. Vull dir que va fer un partit en tant de defensa com...
Jugava al mig? O...
No, de central.
De central.
És que central van jugar el Gerard i el Tano. El que sí que ve de manir falta el Sitges és un esquerra, no en té cap al equip. Això que l'Arenas ahir va fer un partit complet. Molt bé, sí, molt bé.
I va tornar a marcar?
Sí, sí, sí. L'Arenas va marcar ahir? No.
Sí.
Bueno, escolta'm. L'Arenas, sí. Sí, sí, sí. Almenys
en
l'acte arbitral.
Sí, sí. Bueno, ara ja hi som, és a dir...
Quin posa aquí?
El gol de l'empat a 1, no?
Sí, l'empat al 27. Al minut 27, Arenas.
No.
Qui lo va marcar?
Va ser Carritos de cap.
Ah, sí, Carritos va marcar dos gols.
Va ser Carritos de cap. Va ser, sí, va ser un... A més, va ser una jugada...
Ostres, això de les actes és... Clar, és que... és indecent, eh?
En l'acte posa...
Te contaré una anècdota que... me contaré a la Blanca. El juvenil de la Blanca, el B, li han tret 3 punts. i ell si jugava el baixa o no el baixa, perquè 3 punts quan està
sí,
justet,
sí, no, no, clar.
I vaig preguntar què havia passat, diu, bé, tenim dos jugadors que es diuen, sembla que es diuen Llopis, diu, i l'arbit va posar Llopis, diu, ja m'ha enviat fotografies, tal, que aquest no va jugar perquè estava en un altre equip, diu, tal, i mosentre els 3 punts, diu van enviar fotografies, certificats, quilometratges, tot, diu, i no mos donarà raó.
Va, tu mires, és a dir, és que és així, perquè jo també ho vaig mirar, l'acte del Sitges 5, Penya Jove 2, i posa golejadors, David Arenas 1, Carlos Contreras 1, Rubén Cortés 2,
i Gerard
sí. Un altre.
El Rubén Cortés va fer un partidon. Rubén Cortés va fer un partidón, però d'aquells que se'n surten.
Per mi és un dels jugadors per l'any que ve,
sí, sí,
perquè no, la recta sí. Final del Cortés
molt bona,
i falta una esquerra. El Tano pot jugar central, però a l'esquerra falta, notes que falta. El gol que van fer va ser un despiste entre la defensa i el porter, clar, no estan acostumbrats a jugar, però bé. I va ser, bueno, un partit molt, molt vistós pels gols i per les jugades que hi havia, perquè el Carlitos tenia ganes de ser màxim golejador del grup i cada pilota que agafava va a porta, vull dir.
Per tant, Carlitos, 2 gols.
El Carlitos ara el primer, sí, el primer va ser, sí. I va donar 2 gols, me sembla també.
Clar, és que si s'ha marcat 2 gols, ara té 28.
Té 28, sí, sí. Clar, tot i no, que en aquesta última jornada va marcar tant Codro com Salcedo.
Sí, és a dir, però tots dos tenen 32.
32.
Carlitos tenia ganes de marcar. Tenia moltes ganes perquè ja és individual, però ell encara va ser més.
Sí, sí.
Inclús a la segona part no va ser tant perquè va passar més, però pilota que enganxava. El porter del la Penya Jove tampoc estava molt fi. Vull dir, no era dels... Però Carlitos cada cap bimba i... Se van poder marcar dos o tres gols més cada equip.
Juanjo, t'ho pregunto així una miqueta, a veure què et diu el nas. Tu creus que Carlitos continuarà al Sitges la temporada que ve?
Jo penso que no. Jo penso que ni el Quique continuarà.
Quique sí, eh?
No ho sé. Quique ahir havia gent mirant el dissabte, sí? I m'han parlat molt bé d'ell. Va fer un bon partit, sí.
Bé, d'entrada ja sabem fa temps que aquests dos jugadors estan a l'aparador.
Sí, però estan sembla que és un lot que... complet, eh? Sembla que és un lot complet. No sé el que faran...
Tinc entès, Juanjo, i a millor tu ho saps també. No. Tinc entès que el Carlitos anirà a fer la pretemporada amb el Vilafranca.
Sí.
Pues llavors jugaran l'any que ve, jugaran els Sitges.
Això és el que ens van dir.
Llavors l'any que ve jugaran els Sitges.
Això és el que no han dit a nosaltres, i a més està confirmat, que el Carlitos anirà a fer la... I tinc entès que el Quique, tot i que el volia en molts equips, al final ha decidit
quedar-se
amb els Sitges.
No, pues serien dues bones notícies. Serien dues bones notícies.
Si el Carlitos fa la pretemporada a Vilafranca... pot fer la pretemporada de Villafranca, que l'any que ve el tindrem aquí, perquè no és jugador, la manera que té l'entrenador Villafranca de fer jugar els jugadors li costarà.
Sí, no el lliga, no? Massa, no, una miqueta no a l'estil de joc del Pucci.
Amb
el joc que...
Pucci té una cosa ben clara, que el Pucci júnior és titular de l'equip.
Yeah.
I no juga en tres puntes, el Pucci, que no... I és pilota que va endavant, vull dir que no li costaria molt al Carlitos. Moltíssim. I a més el Pucci és d'aquests que el Manel se pot enfadar de vez en quan, però el Pucci, quan sota el caràcter...
Sí, també...
La segona vegada que no li passe la pilota a un company, el camp del Villafranca s'ensorra,
Bé, ja veurem, però s'ha parlat molt del cas d'aquests dos jugadors, no? De Carlitos i de Quique, com a jugadors que evidentment estaven a l'aparador, repeteixo una vegada més, i que podrien no estar perfectament a l'equip la temporada que ve, però bé, les últimes notícies apunten a que sí, que tant Carlitos com Quique podrien haver decidit el seu futur aquí a la Unió Esportiva Sitges. Cosa sí. Que celebrem, perquè pensem que són dues peces,
si es vol pujar a categoria,
direm que fonamentals, peces... ho són tots, al cap i a la fi, però sempre hi ha alguns que, home, un jugador que et fa 28 i que pot fer 30 gols, perquè si el Carlitos torna a marcar el diumenge que ve al camp de l'Espirall, no arribarà a la trentena de gols.
És que el gol entre cella i cella.
Sí.
Podem queixar que és individualista.
Bueno, però els jugadors,
però és que,
els killers tenen això una miqueta, no?
Estan endavant, saps que cada vegada que agafa la pilota és una ocasió de gol, almenys dona la sensació de perill. I això val la pena. Si estan els dos, hi ha alguns retocs que s'han de fer. Ahir, per exemple, el dissabte no va jugar l'Hector. En principi no va jugar l'Hector. Va posar un Nislokam, el Xavi Pau,
Cristian Almela, no?
Cristian Almela és el Quique,
sí.
Més tècnic que d'allò,
sí, sí.
També l'equip no nota, perquè l'Hector és més bulliciós, fa més faltes, vull dir que... Però vaja, bé, no, a mi em va de, no em va desagradar.
Vull, home, sí, ja
està Xavi bé. Marín va sortir i va posar unes ganes enormes.
Jo,
vull dir.
Jo crec que serà, no sé, a mi jo estic equivocat, el Xavi Marín serà un dels que no continuarà.
Podria ser. Podria ser.
Pues jo penso que és un xaval amb molt de futur, eh?
Sí,
jo però... Jo mira que te dic que penso que és...
Però ja és el caràcter. És...
Sí, bueno, sí, sí.
Ja és saber aguantar o no.
Tampoc ha tingut tantes oportunitats, perquè ell va sortir...
Home, per mi el Javier Marín va començar molt bé la temporada, sí. És a dir, que va ser un jugador molt bulliciós, també. Sí.
Però pensa que tots aquests xavals que surten...
I ha acabat una miqueta...
Futbol juvenil, aquest venia de la Blanca, també. Sí. Tots aquests xavals els costa. Ell parlava, perquè ara la Blanca, clar, no acaben 6 o 7, o 5 o 6. Tu saps els equips que hi ha darrere d'aquests xavals?
Sí,
ell no comptaven, eh? Vull dir que hi ha quantitat d'equips, vull dir que... I tots aquests pues, necessiten un període de... Si vols anar a dalt, els costarà. A més, a Manel, els costarà. Manel aquest any ha tingut que estava acostumbrat a dejar glòries, i ha tingut gent jove...
I a tenir plantilles més aviat curtes, sobretot aquestes últimes temporades. Aquesta temporada, ell ens ho ha dit més d'una vegada, no? Que, ostres, que no ha estat fàcil gestionar un vestidor amb tants jugadors,
no.
Jugadors joves que, evidentment, volen jugar...
Volen jugar, clar.
És complicat. Mai saps, per tant, si és millor tenir una plantilla curta, una plantilla llarga, és que no ho saps mai.
No,
plantilla curta t'arrisques a que si hi ha lesions i sancions, ostres, sí. Et quedis amb quadre. I si hi ha una plantilla llarga, si no hi ha lesions i no hi ha sancions, doncs
clar.
Sempre n'has de deixar uns quants fora de la convocatòria.
Tens que saber-lo gestionar molt bé, perquè si no te s'escapa
de les mans. Sí,
que ningú. Però tens un avantatge molt gran, que això ho hem comentat moltes vegades. Quan venen aquests xavals que venen de juvenils, l'esforç i les ganes que tenen, perquè un partit juvenil té molta més intensitat que un d'amateur.
Uh-huh.
La tercera catalana baixa molt d'intensitat d'un juvenil. Llavors aquests xavals que estan acostumats a treballar 4 dies a la setmana i treballar dur, tant sigui del juvenil dels Sitges com de la Blanca, quan arriben allí volen guanyar-se el lloc i apreten els altres, apreten molt els altres, els que ja són titulars. Però vaja, jo penso que depèn de les baixes que donen, no sé les baixes que poden donar. Uh-huh. El Carlitos i el Quique, a mi em sona que la campanya que estan fent, bé, el Carlitos el vol tothom.
Evidentment.
Molt tothom.
Sí, sí.
I el Quique...
El Quique tres quarts del mateix.
És un xaval, ahir mateix va fer 4 o 5 passades al buit que allí al mig del camp que jo que dius, bueno, tipo Xavi, vull dir, a més és baixet, tal, dels pequeñitos aquests.
Jo penso que en aquest cas el Manel va ser intel·ligent, ha treballat molt això, i és millor que el Carlitos vagi a fer la pretemporada amb el Vilafranca, és un equip de tercera divisió, i se decide Molantes i aquests equips que potser a millor després, doncs no, ell no l'acertarà. En canvi aquí, jo sempre deia que per mi Carlitos tindria que seguir amb els Sitges com a mínim una temporada més.
És a dir, aquí la qüestió penso que és, per què vas a fitxar, per exemple, per un segona catalana, digue-li Molanta, digue-li La Múnia, digue-li Moja, que sí, són els tres equips que et queden relativament més a prop, si perfectament pots aguantar un any més amb els Sitges, pujar de categoria, fer una bona temporada i aconseguir l'ascens, i donar el salt directament a un equip de primera catalana o fins i tot de tercera divisió.
Sí.
Però ben fàcil això d'explicar. Una segona catalana, una primera catalana... N'hi ha molt més gent mirant el partit, ja no parlo de públic, sinó gent que va a buscar jugadors, que un jugador que marca 30 gols a la tercera catalana no és el mateix, no té la mateixa projecció que un que marca 20, 10 gols menys, que a segona catalana,
a primera catalana.
Sí, sí, un jugador, parlàvem el Serra, del Blas, té molta projecció, per què? Perquè el mercat és el seu màxim golejador de
Contamació que no es vol que es parli tant, eh?
De què?
D'en Blas.
No,
què?
No. N'hi ha... Bueno, ja, això és de tertúlia, dime, que vull dir...
És més de safreig.
Sí, sí, però vull dir que n'hi ha molta més progressió, com és a dalt, i el Carrito ho sap, això. Aquí marca 30 gols, el Carrito el coneixem aquí, la comarca, però jugant a una segona catalana, la primera catalana, marcar 20 o 30 gols, escolta, és de tota Catalunya, de tot el país, el que...
Sí.
Surt al periòdic, que aquí no sortirà, aquí un màxim golejador no sortirà al món esportiu o a l'esport la setmana, i en canvi a l'altre sí que surt, i això és molt important.
Uh-huh.
Perquè parlant, tu mira el dimarts quan surten els golejadors i veuràs qui són el màxim, vull dir que no posa a internet, sinó ja surt a la premsa, i això canvia molt el...
Per tant, fantàstica victòria del Sitges 5-2 dissabte a la tarda en el darrer partit de la temporada a Aiguadols, davant la penya jove de les Roquetes.
Una cosa vull destacar.
Sí.
L'arbitratge, un 10 del millor que hem vist aquest any a Aiguadols.
portem uns quants arbitratges sí. últimament, perquè el de Montserrat Igualada, Toni, comentaves tu la setmana passada que també...
Molt bé. El Joan Corregent comentava, perquè a la mitja part li vaig dir, hòstia, que aquest arbitratge és... fa parlar de que no hi ha arbitres dolents, si quan volen, clar, que va ser un partit de Juan Blanc, no van tenir faltes, molt poques faltes, van ensenyar unes quantes targetes perquè les han d'ensenyar, però diu no.
És a dir, quan aquests partits passen alguna, passa alguna cosa és perquè l'àrbitre no està alçada, perquè són dos equips que tampoc s'estan jugant massa, més que els tres punts.
No, no, entres dures, tal, però no. I comentava, diu, no, des del dia de l'Olivella, diu, els arbitratges han estat boníssims. El dia d'Olivella va ser perquè va pitar al final, no vaig poder allargar 10 minuts més, però vull dir, i comentava. I després també dic que a mitja part, que és una cosa que quan el temps fa bo, agraeix molt perquè van jugar els prebenjamins. Van jugar en partit dels prebenjamins, això és molt bonic.
Sí, per la canalleta aquesta...
El públic va disfrutar amb quantitat dels prebenjamins, perquè ho fan millor que els grans. Sí. Estaven gent en el Ripoll, en allò que ara van tots, des que vau entrevistar, van tots els partits, dic, si aquests xavals, la projecció que tenen ara, la pugessin als juvenils, el Barça només jugaria en xavals de Crida Sitges, perquè escolta, la tocaven, la gatejaven al primer pas, vull dir, una meravella. Fantàstic. Això és agrair pel públic, públic anem.
Pel públic, ara ho has dit, és important aquest matís. Senyors, que queda una jornada. Ara, després d'aquí un moment parlem del partit del Sobrense, les Roquetes, de la victòria 0-1, però aquesta última jornada es presenta emocionant i emotiva alhora, no?
Sí, de fet és el reflex de tota la temporada, perquè ha estat una temporada maca. Sí que ha guanyat el Molanta, ha estat l'equip superior, però els altres... Home, jo penso que el cinquè jo dels Sitges, per mi, si el Sitges aguanta el cinquè jo
sí, crec que és una plaça...
Jo crec que és una molt bona plaça en un nou projecte amb tanta gent jove.
És a dir, aquesta temporada el Sitges ha dit que estoy aquí, no?
Clar.
Estic aquí,
Que estic una miqueta de transició, que l'any que ve té que ser la meva temporada. I el cinquè jo ho diu tot. La segona volta del Sobrense, impressionant, per marcar-la. Amb un equip que amb un altre entrenador doncs ningú donava res.
A veure, l'altre entrenador va ser baixar de categoria.
Clar.
Estic convençut, Estic convençut que va ser baixat. I a més, el que parlàvem el diumenge és la imatge de l'equip. Clar. Perquè el diumenge, mira que faltaven 5 titulars, perquè sí, estava el Candel, no estava el Rua, no estava el Mario.
Sí. No, el Granados tampoc.
Sí, Granados. L'Albert va jugar de jugador, vull dir que imagina't.
I ho va fer la mar de bé.
Sí, vull dir que... falten 5 titulars, home, 5 titulars, almenys jo els considero 5
sí, no, titulars, són titulars, vull dir, són titulars.
Vull dir, van donar una bona imatge.
Si no titulars, 5 jugadors importants.
Sí,
no,
sí, sí.
Bueno, però allò que parlem d'equip titular, posaries a 5, no per voltes. Candel és de lo millor, és lateral.
És evident.
Mario és indiscutible, vull dir, doncs, el Xino, no li pegues voltes, vull dir, els altres estan més... Vull dir, tot i així, la imatge va ser boníssima, va ser bona. Sí que el Roquetes també jugava amb 4 o 5 jugadors que no són titulars. Bueno, anava bé, però vull dir, i que era un partit de poca intensitat. La primera part quasi ens vam avorrir, vull dir que, però vaja, hi havia ocasions. Però, clar, quan no te jugues res, tampoc hi ha la emoció la mateixa, tampoc és...
Bueno, el Sobrense sí que tenia unes especials ganes, perquè el Josu ja ens havia recordat la setmana passada que, clar, que allà, a Aiguadols, la Roqueta es va guanyar 0-3 a la primera volta.
Sí, sí.
I que, per tant, el Sobrense tenia ganes de...
I gràcies que va guanyar, que va ser quan la dimissió de l'entrado, que van fer dimitir a l'entrado, el cese de l'entrado, perquè si no, ara estaríem parlant i lamentant. Perquè el Sobrense portava el camí d'anar cap avall. Ha canviat molt, tenia moltes ganes, el Josu tenia ganes de guanyar aquest partit, lo va guanyar bé...
I el va guanyar ell.
I lo va guanyar ell.
Però és que hi ha pocs jugadors que vagin tant de cap per rematar els corners com el Josu,
Sí.
Hi ha molt pocs,
I mira que té bons llançadors,
Sí.
Llançador de corner, el Sobrense té molt bons, perquè té el David Granado, que és boníssim. Té el Subías, Carlos Subías, que les treu.
I el Jordi.
El corner lo va treure el Jordi Muñoz, i el remat va ser
el Josu. Hi ha pocs jugadors que vagin tant de cap als corners com... El Mario va molt bé, però el Josu va...
L'últim minut, pràcticament, el Josu va fer el 0-1.
És que va dir, posa-me'l aquí. I pataplam.
I 0-1, gol de cap de Josu.
I això que portava el pèl curt,
Sí, no s'ha tallat el cabell.
S'ha tallat el cabell. Havia fet un nou fitxatge El Suburense. Mira, un jugador nou.
Un jugador nou que surt i debuta i marca. Sí. Doncs fantàstic. Un 0-1 que li va donar, com dèiem, la victòria en un partit, Toni, ja ho dèiem al principi. No sé si dir típic partit de final de temporada.
Sí,
la penya, les Roquetes també...
Tampoc no jugava bé. Les Roquetes tenia quatre baixes significatives. Uh-huh. Les Roquetes ja porta dos o tres setmanes que ja ha baixat molt la intensitat. Però tot això, per mi, la Roqueta va tenir un parell d'ocasions, que Joel va estar molt bé, el porter del Sobrense molt bé, com també tinc que ressaltar l'actuació del porter de la Roqueta al València, perquè és que la primera que va tenir el Sobrense va ser una que el Jonathan se la va emportar, va encara amb el València, i el València va ser més ràpid, una miqueta més ràpid, i va posar la cama i va treure la pilota. Era un contra un que era un gol. És que les pilotes en profunditat, el Jonathan tenia un jugador, per mi és el millor. Si el Jonathan es dedica solament, tan sols, a jugar a futbol, uh-huh, i se posa taps a l'orella per no escoltar ningú, doncs el Jonathan està fent una recta, sí, però és una recta final, està fent, per mi és de los jugadors més destacats del Sobrense.
Ahir ho van comentar, no dona cap de perduda, n'hi havia una pilota perduda, va anar i la va agafar.
És impressionant.
Gràcies als jugadors de l'equip.
Aquest equipet, amb un 3 o 4 retocs, un delanter més, perquè clar, estan jugant amb un delanter, a un delanter més, més una miqueta més de profunditat, compta,
aquest Sobrense. Ara basa molt la pilota llarga, el Jonathan, perquè saps que el Jonathan...
L'ajuda totes
i les agafa.
Escolteu-me, permeteu-me que escoltem, valgui la redundància, el que deien els dos místers d'ahir, tant el Josu Julián com el Sergio Izquierdo. El Josu Julián, evidentment, satisfet per aquesta victòria, gràcies a un gol d'ell, que li dona aquests tres punts i que certifiquen aquesta gran segona volta que està fent l'equip.
Sí, no, aviam, cada partit et jugues alguna cosa, torno a dir, el Roquetes va fer un 0-3 a casa, avui si ens guanyava es posava un punt, ara no, ara ja està a 7 punts, ja no es pot passar, i el nostre objectiu és quedar el més amunt possible. Sí, ja, com us he dit cada setmana, sí que tenim objectius, tenim l'objectiu de quedar el més amunt possible, i ara l'objectiu és intentar guanyar l'Atlètic Vilafranca, que és un molt bon equip.
El Sobrense avui, malgrat les baixes, vull dir, ha tingut les seves ocasions, fins i tot ha pogut marcar més d'un gol, acaba 3-0 o 1-3 i no passa res, no?
Sí, sabíem que era un partit difícil, perquè ells era l'últim partit de casa i nosaltres, hòstia, veníem amb 8 baixes, veníem. Clar, 8 baixes, vulguis o no, vols que no es noti, però es nota perquè, clar, has de fer moltes càbales, la banda dreta era nova actualment, el mig del camp era nou totalment, vulguis o no, això, bueno, la porteria hi ha hagut una altra vegada la possibilitat de fer-ho bé, el Joel, que ho ha fet molt bé, i estic content per això, estic content per la gent que no ve jugant tant, avui ha jugat i ho ha fet molt bé, i a sobre, em diu la fortuna, al final del partit, poder guanyar, doncs és una manera d'acabar bé aquest dia.
Uh-huh. Has disposat avui de dos porters, un de jugador i l'altre de porter,
Sí.
I quan ha sortit no l'ha fet malament, eh?
Bueno, dels tres porters que tenim, l'Albert no ho fa malament del jugador. Uh-huh. Llavors, bueno, que havia la possibilitat de que pogués passar, que la gent no arribés al final del partit fresca, i el Denis ha arribat molt just al final. I bueno, l'hem utilitzat per córrer davant, ha tingut un xut, m'ha fet un bloqueig a mi que m'ha deixat sol al córner. Bueno, ha fet la seva feina d'Albert. Després teníem el Reina, que bueno, malauradament no ha pogut jugar. Jo el volia fer jugar als últims minuts, però clar, a veure com estava el partit, treure un porter als últims minuts en 0-0 és complicat. Però bueno, està amb l'equip, el Reina, probablement seguirà l'any que ve amb l'equip. Això és el que traiem d'aquest tipus de jugadors, d'aquests jugadorassos de Sitges.
Amb la derrota del Vilafranca ahir, de la Fundació, si mires tot el que ha jugat el Sobrense, sou un dels millors equips de la segona volta, però sense cap mena de dubte.
Bueno, crec que som el segon millor equip,
segon.
Però crec que estem a prop del Vilafranca. Sí. Crec que si guanyaríem el Vilafranca la setmana que ve, som el millor equip de la segona volta. Sí. És igual, ja guanyem, no guanyem la setmana que ve, jo estic molt content de del que hem fet. és igual, et digué, estic segur que la setmana ho donarem tot, però si no guanyem estic igual de content. O sigui, no puc demanar més a aquests nois. Ho han donat tot pel Sobrense, han salvat el Sobrense, ningú ens ha regalat res, ningú ens ha regalat res, i bueno, i és, era molt difícil anar a camps com hem anat i guanyar Capellades, guanyar aquí, bueno, guanyar llocs on ningú s'ho esperava, guanyar Ribes, clar, hem guanyat partits que ningú s'ho esperava i el Sobrense, pues ja ho veus, és seriós en defensa, té les seves ocasions, i quan no surt bé, pues bueno, pues tenim les armes de fer-ho a pilota parada. Que també val.
Sobre el punt, sobre els punts, en cap de tots dos, ni a la Fundació juga res, ni vosaltres tampoc. Què jugareu a la tarda o serà tot horari unificat? No ho sap.
Si és pel club, intentarem jugar a la tarda perquè, sí, perquè hi ha un event de la Cruz Roja.
Sí.
Que fa un partit per la pobresa i tal, sí, igual, i és, sí, i és de 10 a 2 de la tarda.
Vale.
Llavors, en principi, nosaltres volem fer-ho de tarda, però clar, aquí mana la federació, Toni.
Ja.
Si la federació diu a les 12, tot... si diu a les 5, doncs a les 5.
Clar. Però com no n'hi ha res en joc, vull dir, per decidir, també m'hagi dit,
En principi, sí, en principi el Vilafranca no juga res, nosaltres tampoc. Sí, bé. Sí, bueno. Depèn de la federació.
Això s'acaba, Queda un partit. Ja és hora de que comencis a dir què vols fer la propera temporada.
No, mira, li he dit ara al teu company, és molt fàcil, mira, si el Patí Vilafranca em deixa... O sigui, perdó, si el Patí Vilafranca em dona treball, no podré continuar d'entrenador i llavors hauré de continuar de jugador. Si el Patí Vilafranca no em dona treball, hauré de continuar el Vilafranca igual que fins ara, o sigui, anant dos dies més al partit de casa, llavors m'ho podré combinar amb l'ajuda d'aquest senyor que està aquí al costat, del Fitxi, m'ho podré combinar i intentar entrenar només a l'equip, no jugar. O sigui, el que tinc clar és que o entreno o jugo.
Deixaries de jugar per entrenar o bé deixaries d'entrenar per jugar?
Toni, és que si he deixat de jugar, no?
Ja.
Com qui diu, perquè que he jugat? Em sembla que he jugat... Porto 16 o 17 partits, he jugat 50 minuts. No he jugat res.
No res.
He sortit 10 minutets avui, sí, l'altre dia res... Bueno. Bueno, com qui diu, he deixat de jugar. Llavors, no m'agrada haver deixat de jugar així, però bueno, són les circumstàncies i estic content per l'altra banda, perquè hem aconseguit salvar l'equip, tant el Xifra, el Fitxi com jo. Hem aconseguit salvar l'equip.
Per això te preguntem, que des de fora nosaltres creiem que, no sé, ens dona aquesta sensació que la continuïtat vostra podria ser molt important per l'equip.
Sí, però ja et dic que no és decisió només meva. És una miqueta també, depèn de la disponibilitat que tingui jo laboralment.
Quan ho sabràs?
Intentaré parlar un altre cop aquesta setmana que entra amb el Jordi García i a veure com està el tema allà, a Vilafranca. Però és complicat, és complicat. De totes maneres, ja s'està treballant de cara a l'any que ve. Sigui jo l'entrenador o no sigui jo, ja s'està treballant. O sigui, jo estic ajudant a la Junta Directiva per fer un equip potent de cara a l'any que ve. Sigui jo o no sigui jo l'entrenador.
Bé, això, com t'he dit, ja s'acaba, ara guanyar la Fundació, no?
Aviam, sí, això, per això prepararem tres dies un altre cop el partit per intentar arribar bé el diumenge i intentar guanyar, perquè és un equip que es va fer un tratge ja, ens va fer quatre,
sí, quatre, bé.
El meu debut.
Va ser el teu debut?
El meu debut, sí, o sigui que, bueno, intentar tornar-li la moneda.
Doncs això, intentar tornar-los la moneda a la Fundació Leti Vilafranca amb aquest proper diumenge, perquè, Toni, el partit, jo crec que sent última jornada i entre dos equips que ja no juguen absolutament res, perquè l'Leti Vilafranca quedarà quart sí o sí, i el Sobrense, bé, estarà entre el 6, el 8, el 7, el 9...
Sí, pot passar la Granada, si sí, la Granada no guanya.
Si la Granada no guanya el seu partit, que juga a cara seva amb el Torrellenc, clar.
I pot passar Montserrat Igualada, si el Montserrat Igualada no guanya.
Per això.
Sempre i quan guanyi el Sobrense. Mm-hmm.
Qüestions de futur, les que li preguntaves ahir amb el Josu, i bé, ell mateix ja ho va dir. Depèn una miqueta de la seva qüestió laboral amb el Patí Vilafranca.
Sí,
Sí, sí. Ell diu això, depèn d'això. A mi m'ha donat la sensació que ho té bastant arreglat. El que passa que ell no se, pot, no se vol mullar fins que no lo tingui.
Sí, no estigui del tot lligat.
Però jo crec que el, i m'agradaria, ja no ho crec, m'agradaria que el Josu continués amb el Sobrense, perquè seguiria el projecte que ell ha començat, que crec que ha estat molt interessant i que ara falta la guinda, i la guinda pot ser la temporada vinent.
I que, com ell deia ja a la part final de l'entrevista, sigui o no sigui l'entrenador, està ajudant el club a confeccionar la plantilla de la temporada que ve.
Sí, sí,
que
ja han parlat,
és important.
I ja han parlat a molts jugadors de la plantilla. De fet, jo diria que han parlat gairebé en tots i l'han preguntat per si continuen o no, perquè el que volen és tenir com a mínim dos jugadors per demarcació i no tenir molts jugadors en una demarcació, pocs
i que les altres quedin coixes.
M'entens? Vull dir, fer la feina ben feta.
Parlava també el Toni Muñoz a la fi del partit entre el Sobrense i la Roqueta, especialment amb el míster de la Roqueta, amb Sergio Izquierdo, també fent valoració ja no només del partit, sinó també d'una bona temporada la que ha fet la Roqueta.
Bueno, ha sido muy bueno. Yo creo que ha sido una liga muy competida por todo. Bueno, lo que tú dices ahora del partido este, tampoco se pueden sacar valoraciones de este partido porque ellos no se juegan nada, eso tampoco, la intensidad ha sido muy baja, la calor es que es tremenda la calor que hace hoy. De cara a la segunda parte hemos bajado todos mucho el ritmo, el Sobrense tenía bajas también importantes, nosotros también bajas muy, muy importantes, lo cual el partido de hoy pues ha sido un puro trámite para terminar, bueno, esta semana que viene ya está, pero la liga en general muy bien, la verdad, con tantos derbis y ha estado muy bien.
Sí, lo que sí que n'hi habrá es la propera semana molt en joc, ¿eh?
Sí, sí, la verdad no me gusta llegar al último partido de liga así, porque nosotros no nos jugamos nada, el rival se juega mucho, tampoco vamos a ir como ningún partido a perderlo, ni hemos venido hoy, es más, la semana que viene está el equipo completo y lo cual se va a ver otro partido, pero nosotros vamos a intentar ganar, es lo que tenemos que ir, si te dijera que vamos a ir a perder te estaría engañando.
Es clar, és que si el Ribas vol jugar a la promoció se la tindrà que guanyar.
I tant, és que el Ribas no puede, porque seamos nosotros de aquí no es porque vamos a poner las cosas fáciles, tienen un gran equipo, no hace falta que les ayude nadie a hacer nada, y si ellos juegan su partido y nosotros jugamos el nuestro, pues se verá quién ganará. Yo espero que seamos nosotros, pero bueno, si lo único bueno que tendrá el perder es que sabemos que el Ribas jugará la promoción.
Això, com hem parlat abans, s'està acabant, la temporada ha estat bé, almenys no heu patit com l'any passat, t'has trobat a l'equipet a partir de la segona volta amb els jugadors que tu volies, i ara treballar de cara a la propera temporada, no? Com
sí,
perquè la propera temporada també té que ser complicadeta perquè n'hi haurà los derbis iguals,
Sí, no, nosotros ya estamos preparando, ya desde el momento que subimos que está el equipo salvado, si hablo con los jugadores para no para renovar, porque aquí en esta categoría no se renova nada, pero para hablar con ellos para la continuidad, de hecho es lo que te comentaba también antes, que siguen prácticamente todos bajo dos o tres bajas que se darán seguramente, y se incorporarán tres o cuatro jugadores más, y a preparar ya más a fondo la temporada que viene, pues sabemos que va a ser igual que esta o peor, o sea, peor me refiero a que va a ser mucho más competida que este año, porque ya sube bien la fundación, sube y estará, bueno, van a estar equipos que bajen de primera regional, puede ser Odena, puede ser algún equipo de estos que baja, y la verdad que va a ser, yo creo que va a ser igual de difícil o más que esta. El año pasado teníamos el handicap de que bajaban 5 equipos, este año no, este año solo bajan 3.
Es por perder al Vilanova, pero es por ganar al Olivella, sino per categoría, ¿no? Dic això, dic perquè el Vilanova han dit que no faran amateur, i que volíem parlar amb gent de la comarca, que de fet estàvem parlant amb equips de la comarca, però jo t'ho preguntava abans a tu, si t'havien parlat a tu, si havien alguna cosa en tu. A Sitges tampoc en dir res.
No, tot
apunta que podria ser l'Olivella, no?
Bueno, pues si han hablado con todos los equipos, pues bueno, supongo que tampoco sé lo que están buscando o no, pero supongo
un
que...
Un equip filial.
Sí, sí, claro, es intentar sacar gastos de filial y poder aportarlo al primer equipo. Y hombre, mala idea no es buena idea, pero bueno, nosotros no han hablado nada, seguro. Tampoco aceptaríamos nada esto, no seríamos filiales de ningún otro equipo. No, nuestra filosofía de club es diferente.
No os interesaría, ¿no?
No, porque nosotros tenemos un equipo de aquí del pueblo con el que buscamos jugadores de aquí del pueblo, y el Vilanova, ya digo, ellos lo que van a buscar es sus. que no se entienda mal, sus intereses de que ellos van a querer sus entrenadores, van a querer sus jugadores, y nosotros no es lo que estamos buscando. Nosotros estamos buscando el jugar, el divertirnos y que la gente del pueblo se lo pase bien, que podemos tener una categoría que disfrutemos todo y ya está. Y un equipo así, siendo un filial de un Vilanova, pues las exigencias no son las mismas, la verdad, y nosotros tampoco lo aceptaríamos. No, no.
Ya, por últim, en l'aspecte econòmic també te conformaries que siguis com aquest any, no?
Sí, sí, sí. Nosotros en principio ya tenemos el patrocinador, que es el mismo que tenemos este año, que es el mismo que tiene Vilanova,
sí.
El mismo que tiene Olivella. Entonces nosotros en principio lo que ya tenemos la temporada ya encarada para el año que viene, y eso es lo que ya medio camino hecho largo.
Molt bé, Sergio, doncs a seguir treballant. Ens queda una jornada, la serà decisiva per a un equip, el Ribas, no pas per vosaltres, però clar, vosaltres anireu allà a que se guanyin la promoció.
I tant, nosaltres vamos a ir a por todas, digo, en el equipo completo, que ya recupero a la gente por sanción y otros que, bueno, esta semana no han venido convocados, que queríamos que jugaran los chicos que han tenido menos minutos, y ya está, y la semana que viene a por todas, a intentar ganar el partido.
Me deseaba una. ¿Qué te ha semblat aquest Sugrense de la segunda vuelta?
Hombre, ha cambiado mucho. En el campo están muy bien puestos, la intensidad que le ponen al partido es muy alta, y la verdad que se ha visto un cambio, he visto un cambio muy, muy bueno. Bueno, como todos los equipos con retoques se puede mejorar todo, pero un cambio muy grande, la verdad. Me ha gustado.
Bona temporada, per tant, també, Toni, la que ha fet les Roquetes, eh?
Sí, molt bona temporada. I està treballant, segons ha dit el Sergio, ja de cara a la propera temporada. No tocarà molta cosa. Uh-huh. Jo sé que n'hi ha un defensa que marxa, però marxa per la seva pròpia voluntat, perquè té una altra oferta d'un altre equip. I doncs, però molt bé, molt bé. I si l'any que ve continua amb aquesta filosofia, doncs seguiran igual, sense patir.
Les Roquetes, que va, Ribas...
Que va arribar, si
el gos de plaça de l'últim...
I pedra.
Home, és que té que perdre.
Jo crec que té totes les de perdre.
És que jo te dic una cosa, sincerament, el que jo sento, Pitu i, Mare, i Juanjo, perquè se porti la promoció al Rudi Villes, que se lo porti al Ribas.
El Sergio ho va deixar clar parlant en ell. No,
I jo, egoístament, ja no dic que si tinc favoritismes pel Ribas o Rudi Villes, vull dir, això no, m'és igual... Però jo egoístament preferiria que pugés el Ribas.
Jo també.
Perquè és un rival menys per la temporada que ve.
Sí.
I el Ribas sempre ha estat un rival important.
Sí.
Jo crec, jo miro així.
No, jo primer per simpatia amb el Ribas, vull dir que, i després perquè és un rival menys que
jo
si
parlo
no
esportiva, que esportivament, potser... és a dir, eliminem un rival per la temporada que ve.
I
és un rival que sempre t'ha donat problemes. Sí.
I després que tens un equip a segona catalana que també de vez en quan, Toni i jo que anem de vez en quan
sí.
A veure, val la pena de vez en quan veure un segona catalana.
Parlant de segona catalana, el Cubelles, Toni.
Cubelles ha salvat categoria.
Sí. Tu ja vas dir que el punt que va sumar la setmana passada...
Ja ho deia. Clar, ahir el Prat tenia que perdre i va perdre 3-1. El Cubelles ja, passi el que passi el diumenge que ve, que juga al camp del 25 de setembre, un equip que no ha acabat el partit, que jugàvem a l'amunt i ha faltat 20 minuts perquè...
Va bé que acaba, no?
L'àrbitre es veu que no va ser l'on penal, que van protestar molt els seguidors del 25 de setembre, van invadir una miqueta el camp, van insultar els auxiliars, l'àrbitre i això, i doncs l'àrbitre va decidir. El que passa que és un partit que tindran que jugar-lo aquests 20 minuts, aquesta setmana.
És una de les coses per les quals m'emprenya jugar a segona catalana, per haver de jugar amb equips tipus, amb tots els respectes,
és que són complicats, te recordes aquest desplaçament allà a Rubí?
Al Prat, sí, ostres.
Mare meva.
Segons rumors que hi havia maletín el dia del... Sí, hi havia
maletins.
Els maletins de per la Múnia?
Sí.
Sempre surten els maletins. Sempre surten.
Ja veig que la Múnia porta... els partits que
sí,
no
que no, que no la rasca,
dir, quan no van 12 jugadors van 13
no la rasca, no la rasca
gols, vull dir, una defensa de cine, vull dir,
la Múnia és quan suposo quan es va veure sense opcions ja sí, es va deixar anar, es va deixar
no, havia, anem a veure ells el no poder quedar campions l'única opció, l'única il·lusió que tenia la directiva, o sigui els que paguen a la Múnia o tenen el que volen a la Múnia era quedar per davant de Moja. Quan això ja s'ha fet a baixar els braços ja de la setmana passada i fotem 6.
Ah, Déu-n'hi-do, la temporada que ve, també segona catalana, La Múnia, Moja, Molanta, Ribas, que acaba pujant, Cubelles, ostres, també serà una segona catalana
interessant. Me falta el Sitges, veus?
Sí.
Me falta el Sitges, quan parlem, el Sitges d'allí i el Sobrense a tercera seria ideal.
I la temporada que ve a tercera catalana hi podrien ser el Sant Sadurní i el Sant Sadurní Atlètic. Hores d'ara és més factible que hi sigui el Sant Sadurní Atlètic que no el Sant Sadurní. Per què? Els ho expliquem, perquè s'han jugat aquest passat cap de setmana els partits d'anada de la promoció de ascens a tercera catalana. El Sant Sadurní va perdre el seu camp 0-2 amb el Don Bosco de Barcelona i el Sant Sadurní Atlètic va empatar en 0-0 al camp del Carme.
No recordo el camp del Carme.
Camp del Carme, sí. Prefereixo... Mític, jo diria. Camp del Carme, mític.
Prefereixo el Sant Sadurní Atlètic que no el Carme, Perquè anar al Carme, no pel Carme, perquè a mi el Carme, però anar al Carme...
Aquest desplaçament...
Un altre cop allà dalt...
Sí, t'he de preguntar a la casa molinera, doncs que està al camp...
Sí.
Sí, un altre cop allà dalt... Uf.
Doncs així està aquesta eliminatòria de ser
la carretera vella de Capellades,
Déu-n'hi-do, doncs així estan les coses, i quedarà una jornada, i dilluns que ve els explicarem com ha acabat tot.
Sí.
Al final de la història.
Al final
del trajecte,
Sí.
Un trajecte que començava, i un camí que es començava a fer al setembre... i que acabarà...
I si juga el Ribes la permanència, jugarà el dia de Corpus,
la promoció,
la promoció.
El Corpus, com havia jugat al Sitges una vegada,
és acabar el campionat, sorteig i jugar,
sorteig i jugar, és a dir, dilluns que ve es farà el sorteig ja.
Sí, i ja jugar,
el cap de setmana de Corpus, partit d'anada.
El dia 10, si juguen a casa del Ribes, sempre juga el diumenge. I junts de fora, depèn del que toqui.
I el 16 o 17, doncs partit de tornada. Déu-n'hi-do.
Veurem
què passa. Juanjo, gràcies.
Molt bé.
T'esperem dimecres. Tertuliejarem. Ja queda poquet també. Però bé, li agraïm al Juanjo també que avui ens hagi acompanyat aquest vespre amb el temps de descompte. Tanquem capítol futbolístic, si no hi ha cap cosa més, Toni, que puguem... destacar, sembla que ja està tot parlat,
i quines
són
les opcions. Si tenim alguna cosa més, el dimec ho parlarem, com a la intenció que tenia el Vilanova de portar-se com el segon entrenador a Ernest Serra,
sí, sortia publicat aquest cap de setmana al diari de Vilanova. Ernest Serra, amb qui parlarem la setmana que ve, dilluns que ve, ja hem pactat una conversa amb ell, bàsicament no per aquesta notícia, sinó perquè l'Ernest Serra, com saben,
deixa... El coordinador del Cadet i Benjamí, no? Em sembla que m'ho van dir.
No, el cadet, l'infantil, el cadet lo coordinava... l'Evi infantil lo coordina Pasquan Marín i ell anava a coordinar, sí, el cadet. Sí.
Aquesta era la notícia que es publicava, com dèiem, al diari de Veranova, la possibilitat que l'Ernest es convertís en ajudant de Sergio Casado al primer equip del Club de Futbol Vilanova. Parlarem amb l'Ernest, com deia abans, ja hem pactat una conversa amb ell perquè la puguin escoltar dilluns de la setmana que ve. Dit això, seguim endavant, hem de parlar de quatre cosetes més que encara ens queda per comentar. Bàsicament, parlem de bàsquet. Alguns apunts de bàsquet abans no acabem el programa d'aquest vespre amb el temps de descompte d'aquest 28 de maig. Parlem d'entrada del partit de tornada dels quarts de final de les fases dels campions de la tercera catalana, de la derrota que va patir el sènior B a la pista del Club Bàsquet Quart aquest passat dissabte. Va perdre 70-65, però com saben el sènior B duia una renda de 13 punts, 88-75 del partit d'anada. Per tant, el conjunt de Fermí Sánchez s'ha classificat per la següent ronda, per la ronda de semifinals. Com en el partit de dissabte? Doncs bàsicament el sènior B va perdre tots els parcials, tret tret del últim. 19-17 primer període, 13-12 segon quart, 17-14 tercer període i 21-22 aquí atacs que van superar clarament a les defenses en el darrer període. Els anotadors del maig van ser Jordi amb 2 punts, Víctor amb 11, Cristian amb 5, Noel 2, Omar 1, Sergi 6, Mauro Pérez 13, Isaías Pérez 10, Nacho 11 i Àlex 4 per aquests 65 punts que li van ser al cap i a la fi suficients al sènior B del bàsquet Sitges per accedir a la següent ronda d'aquestes fases de campions de la tercera catalana. Recordem, proper partit, Club Bàsquet Sitges, Caldes. El Caldes és el campió del grup 5 de la tercera catalana i és un equip que, atenció, només ha perdut un partit en tota la temporada. Per tant, molt bons registres d'aquest Caldes, que serà, com dèiem, rival del sènior B del Club Bàsquet Sitges aquest proper cap de setmana, un cap de setmana que coincidirà amb els diferents actes i activitats de cloenda del Club Bàsquet Sitges. Aquest partit, concretament, es jugarà dissabte, dia 2, aquí al pavelló de Pinsbens, i començarà a 4:45 de la tarda. Després els recordarem també que hi ha aquest partit de veterans del Barça i el Real a Madrid, però també avui els hem de parlar també de les fases d'ascens a Deco Plata, a l'EP Plata, bàsicament perquè s'han jugat els partits d'anada de quarts de final i que queda molt poquet per saber ja quins quatre equips seran la temporada que ve a Deco Plata. Alguns d'ells hi han possibilitats catalans, Els resultats d'aquests partits d'anada de quarts de final han estat Meridiano Santa Cruz, 78, Platja de Palma, 84, Club Bàsquet Cimbis, 66, Club Bàsquet Sant Feliueng, 69, Cafés Aitona, 77, Real Canoe, 54, i Sabadell Sant Nicolau, 71, Establecimientos Otero, 66. Per tant, avantatge d'entrada per al Platja de Palma, per al Sant Feliuenc, que va guanyar de 3 a la pista del Cimbis de Cadis, també avantatge important per al Cafés Aitona davant el Canoe, i el Sant Nicolau, que haurà de fer valer aquesta renda mínima de 5 punts a la pista del Establecimientos Otero. Recordem que el proper cap de setmana jugaran els partits de tornada d'aquests quarts de final de les fases d'ascens a Deco Plata i que quatre equips ja sabran que serà la temporada que ve en aquesta nova categoria, aquesta Deco Plata. I ja, gairebé per acabar, recordar-los aquest partit de veterans entre els veterans del Barça de bàsquet i del Real Madrid, que suposarà amb el punt i final aquests actes de cloenda del Club Bàsquet Sitges, un partit que jugarà aquest dissabte, dia 2 de juny. Ja els confirmarem l'hora, però serà entre les 6 i les 7 de la tarda. D'entrada, els anunciem que entre els veterans del Barça ja se sap que jugaran, entre d'altres, Roger Esteller, Manel Bosch, José Luis Galilea i Quique Andreu, i que per part del Real Madrid han confirmat també la seva assistència jugadors com Zan Tabak, Johnny Rogers, Nicola Loncar, Joe Arlaucas, Carlos Martínez, en fi, un bon estol del que en el seu dia van ser estrelles del món del bàsquet ACB, del bàsquet espanyol, i que encara doncs, conserven les bones maneres competint a nivell de veterans, i com es podrà comprovar amb aquest proper dissabte al pavelló de Pinsbens, entre les 6 i les 7, repeteixo que ja els confirmarem l'hora al llarg d'aquesta setmana. Dit això, pausa mínima, i d'aquí uns moments saludarem un home que feia temps que no saludàvem i que teníem ganes moltes de parlar amb ell. Futbolista, gran futbolista primer, ara triatleta, i enmig de tot plegat, doncs, situacions personals molt complicades. Com ha afrontat José González tot això, com ho ha amanit i com pensa seguir esportivament parlant els propers mesos, els propers anys. D'aquí uns moments, com dèiem, aquesta conversa amb el qui en el seu dia fou gran capità de la Unió Esportiva Sitges, José González.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.